Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint el que prescriu la llei jueva, que tot fill, noi, primogènit sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà doncs al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb el nen Jesús per complir amb ell el que era costum, segons la llei jueva, Simeó el prengué en braços i beneí Déu, dient: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el vostre poble». El seu pare i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: «Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin. Serà una senyera combatuda i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts». Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu de Zer. Era d'edat molt avançada. Havia viscut 7 anys amb el seu marit, però havia quedat vídua fins aleshores als 84 anys. Mai no es movia del temple, dedicada nit i dia al culte de Déu amb dejunis i oracions. Ella, doncs, que es trobava allà a la mateixa hora, donava gràcies a Déu i parlava del nen a tots els qui esperaven el temps en què Jerusalem seria redimida. Quan hagueren complert tot el que ordenava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. El noi creixia i es feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor. Paraula del Senyor. La Sagrada Família, Josep i Maria, que viuen molts anys. Maria, probablement al voltant de 30. Josep sembla que menys, perquè quan Jesús comença la vida pública, els evangelis ja no en parlen en cap moment, per tant, devia morir abans. Però un llarg període, el període més llarg de la vida de Jesús, davant de 2 o 3 anys, 4 o 5, si voleu, com a molt, que Jesús va sortir cap enfora, que va predicar, que va formar els seus deixebles, els seus primers deixebles, que va constituir, doncs, aquest grup inicial sobre el qual després naixeria l'Església. Després d'haver-se preparat també per la seva hora, aquest moment final en què es donaria plenament amb tot el seu cos perquè acceptaria la mort que va tenir i així podria entrar amb la seva humanitat plenament en el cor de Déu per sempre. El període més llarg de la vida de Jesús va ser la seva vida amagada, la seva vida de família, la seva vida de treballador, la seva vida en un poble en el qual tots el coneixien. De fet, la primera vegada que va tornar, ja després d'haver fet algunes manifestacions una mica així espectaculars, a Cafarnaum, el poblet doncs, que ja està a tocar del llac de Galilea, li deien, però si aquest el coneixem de tota la vida, els seus germans estan entre nosaltres, els seus parents, la seva mare, perquè ara ens ve amb aires de mestre i de profeta. Per tant, crec que a nosaltres, persones que tenim la nostra vida amagada, privada, familiar, que tenim la nostra vida de feina, de dedicació a coses senzilles que no passaran als llibres d'història, ens convé molt contemplar, reflexionar sobre aquesta vida de Josep i de Maria amb aquest nen, Jesús, que creixia i es feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor. Imagineu-vos, Maria, que havia viscut aquell moment de l'Anunciació, que havia quedat en estat, sabent que Josep no hi tenia res a veure des del punt de vista biològic. Josep, que sabia el que havia passat i s'ho havia cregut i que havia acompanyat Maria i que feia de pare de Jesús, que tots dos no és que estaven allà a fer l'adoració eucarística, no, havien d'acompanyar aquest nen, que era un nen, que ho havia d'aprendre tot. I que amb els anys sembla que no té pressa. Devien tenir els seus moments de no entendre. Jesús que feia de fuster, Jesús que també segurament doncs, va aprendre bé de lletra, per tant, que pregava amb els salms, que llegia probablement la Bíblia, però que no estava al temple a Jerusalem ni estava en cap escola rabínica, estava en un petit poble de la perifèria, tenint bones relacions amb els seus veïns, suposem, de petit i de més gran. I aquest nen, aquest adolescent, aquest jove, aquest adult, era Déu, que s'havia fet present entre nosaltres. Si Maria i Josep no haguessin viscut amb la mirada de la fe, si no haguessin estat capaços de veure més enllà del que era evident, que aquest seu fill era un, com molts, que podia ser molt vell, molt intel·ligent, molt educat, el que vulgueu, però en el fons un com els altres, doncs certament no haguessin fet experiència fins al fons d'aquesta presència de Déu que no té necessitat d'espectacle, sinó que té necessitat que nosaltres posem amor a les coses més petites de cada dia, que posem amor a les nostres relacions més properes perquè ell hi pugui ser, estar. Sovint, doncs, quan passa alguna cosa que no ens acaba d'agradar o no acabem d'entendre, diem, doncs, on és Déu? Per què no actua? Per què no apareix? O fins i tot, per què no castiga? Per què no castiga els qui fan el mal? I n'hi ha uns quants que el fan, i molt, també en els temps d'avui. Per què permet tota mena d'herodes al llarg de la història, petits i grans? Perquè la lògica de Déu és una altra. La lògica de Déu és la lògica de l'amor. La lògica de l'amor és la de deixar que l'altre sigui i vagi fent el seu procés, que vagi cometent també els seus errors. Pares, mares, que sou aquí, quantes vegades coses que haguéssiu volgut evitar perquè les vèieu venir, però que heu hagut de respectar la llibertat dels vostres fills perquè havien de fer el seu camí, havien de fer el seu aprenentatge. I així de mica en mica s'han obert camí, s'han fet persones. Doncs bé, aquest Déu que ens respecta fins al fons, la nostra llibertat, la nostra autonomia, però que ens diu, mireu, jo hi sóc enmig vostre. I si estimeu, i sobretot si us estimeu, jo hi seré enmig vostre, encara que els ulls del món no hi sigui. Sapigueu que em teniu al mig vostre. La Sagrada Família, Josep i Maria, vivint tots aquests llargs anys de vida ordinària amb el Déu, amb nosaltres, vivint una vida ordinària també ell, ens diuen avui que és possible a tothom fer experiència de Déu en les coses més senzilles. Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts altres s'alcin. Serà una senyera combatuda i a tu mateix una espasa et traspassarà l'ànima. Posar-nos a l'escola de Natzaret, posar-nos a l'escola de Josep, Maria i Jesús, no vol dir tenir assegurat un futur de color rosa, que tot anirà bé, com si fos una pel·lícula de Walt Disney, amb aquella musiqueta de fons, que encara que passi alguna cosa, sabem que al final que va tot bé. No, no. Aquest Jesús, des del primer moment, va ser una senyera combatuda, ens ho explica bé Mateu, amb el que va passar, ho hem celebrat fa pocs dies a la festa litúrgica dels Sants Innocents. Aquest Jesús, quan fa el pas, perquè era el moment, i surt a la vida pública, és acollit amb entusiasme per uns quants, en algun moment sembla que per molts, però sobretot és rebutjat de manera visceral per la classe dirigent, religiosa i política. I així anem, 2000 anys d'història que, des de l'Església mateix, des dels qui deien que el representaven, l'han combatut. Quantes bestieses s'han fet en nom de la veritat del Crist en l'Església. Quanta violència hi ha hagut, imposant, no entenent. Perquè, en el fons, no s'havia acollit aquest infant. No s'havia acollit la bona nova que és possible viure en fraternitat perquè tots som fills del Pare del Cel, sinó simplement s'havia agafat l'etiqueta cristians. Nosaltres som cristians en contra dels que no ho són. Simplement com una cosa més, com podia ser qualsevol altra religió per reforçar una identitat col·lectiva. Pensem a la història d'Europa, pensem a tots els conflictes constants entre senyors feudals fins als nostres dies. Ha estat una senyera combatuda, no entesa, no entesa. Un gran guerrer, un cavaller, basc, Ignasi de Loyola, que volia assolir qui sap quina glòria mundana amb les batalles per un senyor o per un altre, a un cert moment, com Sant Pau també, cau de la seva ceguesa i s'adona que vol agafar la senyera d'aquest senyor, d'aquest senyor que el portarà a la veritable glòria, tot i passant per un camí de creu, per un camí de renúncia, però que serà un camí que el farà més i més apte a contenir en ell mateix la presència de Déu que s'aboca cap als altres. Avui Josep, Sant Josep, Maria, Santa Maria, ens conviden a acollir millor la presència de Jesús espiritualment entre nosaltres, a les nostres famílies, en els nostres llocs de socialització, de treball també, si és possible, però sobretot en la nostra comunitat. Ho sabeu, els qui esteu més vinculats amb la parròquia i que anem fent camí, anem fent xarxa. El meu, el nostre objectiu és el de ser realment i moure'ns, actuar i testimoniar com una gran família, en la qual som molt diferents per origen, per llengua que parlem a casa o per llengua que pensem, per cultura de base, pel que votem, o pel partit, o per l'equip de futbol que som i que a vegades doncs, hi fem una mica de suport, o el que sigui, però sobretot el que volem que ens identifiqui és que som seguidors d'aquest infant que volem que vagi creixent visiblement també en les nostres relacions fraternals perquè ell pugui fer i pugui arribar a tantes persones del nostre entorn que el que desitgen és assegurir aquesta vida de Natzaret, una vida d'estimació en les coses més senzilles.